A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscient. Avui escoltarem parlar sobre la lactància de la mà de la convidada Griselda Roca, pedagoga acompanyant de la maternitat a través de la lactància, el porteig i els olis essencials. Molt bones, sóc l'Estela Prado, dona, mare i terapeuta maternal, ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart, la criança i la conciliació familiar. I també tinc un projecte de mare de dia. I sóc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. Molt bones, Griselda. Primer de tot, moltes gràcies per acceptar la meva proposta i compartir amb mi i les persones que ens escolten el tema de la lactància. Si vols afegir alguna cosa sobre la presentació, endavant. Què tal? Bon dia.
Bon dia. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me. Afegir a la presentació, no, soc pedagoga, soc mare, soc doula, soc assessora de lactància, soc moltes coses, però en realitat a mi m'agrada com definir-me com a caixa d'eines perquè les mares i els pares tinguin recursos per poder fer una criança conscient i ecosostenible. I m'agrada recalcar el conscient, i tu també ho has dit, perquè hi va haver una època que es va posar de moda la criança respectuosa, i per mi la criança respectuosa hi ha de ser per ser, però per mi una criança conscient és que cadascú decideixi com vol criar des del seu per què, sense judicis.
Que bonic, que bonic. Veig que se't pot treure suc en tot això.
Sí.
Molt bé, doncs anem al tema, el tamasso, que és la lactància. Nosaltres som mamíferes i les nostres cries depenen de la nostra llet o, en tot cas, d'un substitut per sobreviure. I doncs m'agradaria començar preguntant-te què ens aporta la llet, què aporta, de fet, la llet al nostre fill o filla. I no sé si ens aporta a nosaltres també alguna cosa. Què ens pots explicar sobre això?
La lactància, la llet, aporta, evidentment, aliment, però a mi m'agrada parlar una mica més enllà de l'aliment perquè aporta també un vincle, una estona d'estar mare-nadó. Parlo de mare-nadó o d'acompanyant-nadó perquè la lactància materna és especialment important, però també és important que no es judicialitzi, que no es faci judici, perquè hi ha mares, hi ha famílies que no poden o que no volen fer lactància materna i està bé, sempre i quan ho decideixin ells, no que sigui una cosa imposada o que sigui perquè no puc, o perquè no en sé. Vale? Uh-huh. Llavors, la lactància materna ens aporta molts nutrients, ens aporta la lactància de cada mare, està especialitzada, està pensada per el seu bebè. Uh-huh. Única i exclusivament pel seu bebè. Llavors, quan la mare està malalta, també passa anticossos en el bebè. Uh-huh. Quan el bebè està malalt, la llet materna també es prepara per ajudar el bebè.
Interessant.
Llavors, és la lactància, o sigui, la llet va canviant en funció de les necessitats que té la mare i el bebè.
Que super. I de fet, havia sentit alguna cosa també de que no és el mateix la llet al matí que la nit? És possible?
Sí. Tot i que ens posaríem en tecnicismes. I a mi hi ha diferents tipus de llet, sobretot quan neix el bebè i fins quan ja és més gran. Els primers dies podem trobar el calostre, que és una llet superdensa i molt groga. Uh-huh. Després hi ha la llet com de continuació, diguéssim, que és la intermitja, que és quan notem la pujada de llet. Uh-huh. I després al cap de 3-4 dies ja hi ha llet de continuació, diguéssim, que és la llet que ja hi haurà fins al final. Tot i que és la mateixa llet, aquesta llet és la que anirà canviant en funció de les necessitats diàries de la mare i del bebè. Uh-huh. I també al matí i a la nit al matí ens trobem amb una llet més rica perquè ha estat durant tota la nit produint amb la...
La melatonina?
No, no em sortirà. Després us ho dic.
Endavant.
A la nit és molt important donar el pit perquè és quan és com si tinguéssim la nevera i l'estem carregant.
Ahà. Uh-huh.
Vale? I durant el dia, si durant la nit hem estat donant el pit, durant la nit dic quan hi ha hores de foscor.
Ah, vale?
Perquè com que som mamífers, no parlo de la nit a partir de les 8 del vespre, sinó en hores de foscor.
Ahà. Uh-huh.
Quan, si donem el pit en hores de foscor, el pit es va com recarregant amb totes les cometes del món perquè durant el dia tinguem la suficient producció com per alimentar el nostre bebè.
Ahà, que super. O sigui, important també l'alimentació, l'alletament nocturn. Uh-huh. Això també és una pregunta que tenia per aquí més endavant i potser... Perquè fa diferència alletar de nit, alletar de dia... és diferent alletar un nounat, alletar un bebè més gran...
És diferent perquè a la nit podem estar estirades. Si aconseguim tenir una bona posició estirades i podem donar el pit estirades, és molt més fàcil perquè no cal que ens despertem tant. El bebè tampoc es desperta del tot i llavors és molt més eficient a nivell físic de la boca, els moviments que fa de la boca.
Uh-huh.
Quan hi ha problemes de lactància, una de les primeres preguntes que faig és «I a la nit què tal?». No, a la nit cap problema. Vale, doncs llavors és un problema de posició, és un problema d'agarre, és un problema de tècnica. Okay. No és un problema de lactància.
Uh-huh.
En si. Vale? No és que el bebè tingui un problema o no és que la mare tingui un problema, sinó que ens falta tècnica. Quan a la nit hi ha problemes, durant el dia hi ha problemes. Quan a la nit no hi ha problemes, és molt més fàcil que durant el dia puguem millorar alguna cosa.
Vale, perquè tu parles això, parles de posicions, d'agarre, o sigui, no, hi ha una, és complicat això de dilatar o què diríem?
No és que sigui complicat, el que passa que al part sabem parir, vale? Com a mamíferes sabem parir, uh-huh. I els nostres bebès saben néixer, uh-huh. Però la lactància, tot i ser un procés fisiològic, n'hem d'aprendre. I no, en aquesta societat on vivim no hem vist mares alletant.
Uh-huh.
Llavors el problema no és tant que no sàpiguem lactar o que el bebè no sàpiga agafar-se, sinó que tenim molts inputs que ens han impedit una lactància correcta o eficient. Bàsicament perquè en tema de posicions, aquí en veu és com molt difícil, però sí que si tanqueu els ulls i veieu, intenteu pensar en un bebè que li estan donant un biberó.
Mm-hmm.
Veieu una posició, doncs aquesta posició és la que s'ha fet, la que s'ha tornat a posar en el pit i no és una posició correcta pel pit.
Uh-huh.
Perquè el pit ens hauríem de fixar cap a on dirigeix el nostre mugró, perquè els nostres mugrons no van rectes endavant, sinó que van un cap a un costat i un cap a l'altre, i llavors en funció de com està orientat el mugró hem de posar el bebè d'una manera o d'una altra.
Mhm.
Vale, que ja dic que a nivell auditiu sí. Ara mateix és com molt difícil,
bueno,
però sí que ens hem acostumat a donar el pit com donem el biberó.
Clar.
I no és la mateixa posició.
Uh-huh. Perquè a més entenc que cada dona té el mugró cap a una direcció, no totes tenim encara que sigui un mugró cap a cada direcció, cadascuna té la seva direcció pròpia també alhora, no?
Totalment. I hi ha dones que amb un pit no tenen cap mena de problema i amb l'altre pit és horrorós perquè no hi ha manera, perquè estan intentant fer la mateixa posició en un pit que en l'altre.
Mm-hmm.
I no som simètrics.
Clar.
Per tant, hem d'aprendre la tècnica d'un costat i de l'altre.
I això és durant tota la lactància que s'ha de tenir així la cura de...
Sí i no, perquè al principi quan hi ha unes... Quan hi ha males posicions o quan les posicions no són les més adients i l'agarre no és el més adient, hi pot haver clivelles, hi pot haver diferents problemes. Després, un cop ja són bebès més grans, a partir dels 4 o 5 mesos, els bebès mamen fent la vertical, si fa falta.
Mm-hmm.
I llavors ja, aquí ja no controles gairebé res. Però sí que al principi, si hi ha problemes, és important trucar una assessora de lactància com jo o com moltes dones que existeixen en aquest país i en aquesta societat en tenim més de les que pensem a prop.
Quina sort!
I, sí, tot i que no se'n parla molt, però, uh-huh. Però són moltes per sort. que podem mirar i podem dir, vale, si tens dolor, modifiquem això, modifiquem l'altre i marxen sense dolor. I de fet és que els hi canvia la cara.
Que interessant.
A les mares que tenen dolor. Que hi ha vegades que hi ha dolor per coses que una assessora de lactància no pot millorar en aquell moment, eh? Però n'hi ha moltíssimes que sí que es poden millorar en un assessorament de lactància.
Perquè tinc clar que l'alletament, alletant, no provoca dolor, oi que no?
No, és, no ha de fer
mal. És com la menstruació. No, no, no. La menstruació no ha de fer mal, tampoc. Alletar, exacte, tampoc ha de fer mal. I si fa mal, és senyal d'algun problema, com deies, oi? D'alguna patologia.
Sí. Yeah. Hi ha moltes mares que diuen, bueno, no fa mal, només molesta una mica. Bueno, el molestar tampoc,
tampoc
és. L'únic que podríem acceptar seria el típic... Uh-huh. Inicial, però que dura 2 segons, però perquè és la sortida d'oxitocina.
Interessant.
Però més enllà d'això, no ha de fer mal. Clar. De fet, ja vaig tenir un assessorament amb una mare que deia, ostres, és que ara no li noto la llengua, com es mou. La llengua del bebè, si veieu algun vídeo de com es mou la llengua d'un bebè, és espectacular perquè fa unes onades cap a totes direccions brutals com per mamar. No? Mm-hmm. Perquè el mamà sigui adient. I hi havia una mare que em deia, és que ara no ho noto. I dic, ostres, és que ets molt afortunada notant-ho, perquè hi ha moltes mares que no ho noten.
Mm-hmm.
Hi ha moltes mares que donen el pit i no noten absolutament res.
Clar.
I està bé. Està bé, no notar res i està bé notar el moviment de la llengua.
Jo diria que sóc d'aquestes de les que no noto el moviment de la llengua, però ara que sé que es pot notar, posaré més consciència, a veure si el noto.
Posa-hi, però és probable que no ho notis, eh? I clar, no notar-ho no és signe de estar passant alguna cosa.
Clar, que bo. M'encanta tot el que estem parlant. Aleshores, com comencem? Hi ha alguna manera de començar? La primera vegada que alletem el nostre fill, s'ha de fer alguna cosa especial? O el bebè pot fer alguna cosa especial? O...
El que s'hauria...
Algun moment especial? Perdona.
És deixar que la biologia faci la seva funció, vale? Que la natura faci la seva funció, que és quan una mare apareix, el que necessita és moment de calma, moment de tranquil·litat, moment de reconèixer el seu bebè, que el seu bebè es reconegui amb ella.
Mm-hmm.
Els bebès trobaran el mugró no tant per la vista, sinó per l'olfacte.
Mm-hmm.
Llavors, els bebès, si tu els deixes quan neix un bebè, el posem a sobre la panxa perquè és on arriba el cordó umbilical, i d'allà els bebès van reptant fins que arriben al pit. Pot arribar al pit al cap de 55 minuts.
Uh-huh.
Vale? No és una cosa que arribi de seguida. Llavors, què passa moltes vegades? Que ens posem nerviosos de... És que hauria d'estar mamant. És que l'has de posar directament al pit. I llavors és quan comencen les coses rares.
Uh-huh.
Quan comencem a intervenir. La posició... Exacte, a intervenir, a modificar la posició del bebè, a modificar el pit, perquè agafem el pit i el posem a dins la boca del bebè, i aquí és on comencen els problemes. Llavors, què fer per la lactància? No fer res! I deixar que la natura actuï. A mi m'agrada parlar que la lactància no es prepara a nivell de massatges, perquè hi ha professionals que diuen, no, és que t'has de fer massatge per acostumar el mugró, per acostumar el pit. No has de fer massatges, no t'has de posar cremes, no has de fer absolutament res amb els teus pits funcionaran perfectament bé. L'únic que has de fer és preparar-te mentalment.
Mm-hmm.
Llegir, mirar, veure lactàncies, parlar amb altres dones que han lactat.
Okay.
I a partir d'aquí, saber com va ser la teva lactància, perquè moltes vegades, si sabem com va ser la nostra lactància, podem saber com serà la que tindrà el nostre bebè.
Interessant.
Perquè moltes lactàncies nostres es van acabar als 3 mesos perquè ens van dir que ja no tenia llet. És com, vale.
Sí. En el meu cas van ser 6 mesos perquè el pediatre va dir que ara ja no calia més llet. Vaig allargar una mica, sí, encara. Vaig tenir sort, sembla ser.
Sí, sembla ser, però bueno, podríem discutir-ho també,
sí,
el que va dir el pediatre.
Totalment,
però
totalment.
Però és això, moltes vegades, per exemple, el tema del frenet és moltes vegades a nivell genètic. Llavors, si nosaltres hem tingut frenet, si nosaltres vam tenir problemes amb la lactància, molt probablement el nostre bebè tindrà problemes amb la lactància.
Ok. Nosaltres la mare o també el pare?
Sí, també.
Podria ser que vingués de la banda del pare, no?
Okay. Sí.
Interessant.
Llavors, què fer per la lactància? Què fer per preparar-la? Res. Estudiar, o sigui, llegir. Hi ha un llibre que jo recomano moltíssim. Jo fins fa una setmana tenia una botiga de criança i és un llibre que he venut moltíssim, que és el llibre de l'Alba Padró, Somos la leche. Ara existeix en català, Som la llet. És un llibre espectacular que jo recomano que llegeixin totes les dones embarassades i subratllin, posin pòsits, perquè després el tinguin com a llibre de consulta.
Que interessant.
És tot el que han de fer. Quina I tenir el contacte d'una assessora de lactància per si passa alguna cosa. Però a part d'això, res més. La resta, el bebè farà. El bebè sí que sap mamar. Nosaltres no sabem donar de mamar, però el bebè sí que sap mamar.
Que súper. Sí, aquest instint. Confia. Aquest instint, exacte, aquesta confiança en el nou ésser que hem creat. Que bonic. I què passa? Què passa amb aquestes mares que no poden tenir aquest... que no poden deixar aquest nadó que repti? I que, perquè, bueno, en moments, per diferents circumstàncies, no? Es pot donar un tipus de part o estàs en un lloc que no comparteixen aquesta mirada...
Okay. No passa res. Com que a les dues primeres hores sí que el bebè estarà despert, vale? Per l'adrenalina, estarà despert. Després entrarà en una fase de letargia, que estarà molt, 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 molt adormit. En aquestes hores serà molt difícil donar-li a mamà si abans no ho ha fet.
Okay.
Vale? És en el moment en què diem, passa alguna cosa perquè no està menjant suficient, ens comencem a atabalar.
Vale. Vale?
Però no passa res. És biològic i és natural i està bé que passi així. Llavors, què fer les mares que, per exemple, una cesària? Que el bebè no te'l pots posar perquè estàs, a més, amb moltes coses per aquí sobre i no te'l pots posar directament. No passa res. Te'l poses pell en pell fins que puguis donar-li el pit. Quan li pots donar el pit, no és que hagis de fer una cosa especial, sinó tenir calma.
Vale. No,
en el moment en què puguis tenir el bebè a sobre, tenir calma i confiar en que les coses aniran bé, perquè no tenen per què anar d'una altra manera.
Exacte, que bonic.
Mares que, pel que sigui, s'han de separar del bebè, perquè el bebè ha d'anar a una incubadora o la mare ha d'anar a cures intensives, el que sigui, si pot ser, pell en pell, amb algú. Amb el pare, amb l'acompanyant, amb algú.
Okay.
Sí, pot ser pell en pell. I quan arribi la mare, pell en pell, pell en pell, pell en pell. Els primers dies és bàsic i essencial.
Exacte.
Perquè els bebès, el que deia abans, van per olfacte. I troben el mugró per olfacte.
Exacte. Sí, sí. Jo ja ho he comentat en alguns capítols. Em reitero, i gràcies per tornar-ho a dir, pell en pell, superbàsic per al nou nat, per sentir-se acollit a casa.
Per cert, com que van per olfacte, si anem a veure un bebè, no ens posem colònia.
No,
sisplau. No ens posem perfums.
No, vigilem si hem acabat de fumar, o sigui, pensem-nos, rentem-nos molt, sí. O directament no anem a visitar aquest nadó després de fumar. Totalment, sí, sí. Aquest consell ja l'hem passat aquí, també, en algun altre capítol. D'acord, doncs tenim això, tenim el primer moment de l'alletament. I aleshores has parlat abans has anomenat la pujada de la llet. Ens expliques una miqueta què és això, què ens trobarem? Perquè jo quan m'ho vaig trobar, sort que tenia el meu suport aquí, la meva doula al costat i la meva llevadora, perquè si no, ostres, m'hagués costat una mica gestionar-ho.
La pujada de llet, nosaltres diem pujada de llet, hi ha civilitzacions, hi ha cultures que en diuen baixada de llet, vale? Vull dir que és, però és el mateix, és el moment en què passes de tenir calostre a tenir una producció de llet enorme
abundant.
Per alimentar el teu bebè, molt abundant, per alimentar el teu bebè. També és important dir que hi ha dones que ho noten i dones que no ho noten.
Okay.
Vale? Vull dir que no ens obsessionem en és que no tinc uns pits d'aquests que estan a punt d'explotar. No passa res.
Okay.
No passa res. Si treus llet, si estimules una mica el mugró i treus llet, veuràs que la llet passa a ser més blanca i més líquida, no tan espessa. Benvinguda, t'ha pujat la llet. Ja està.
Okay.
Vale? No passa res. Dones que sí que ho noten, tingueu preparades fulles de col al congelador. Per exemple.
Super,
les fulles de col podeu comprar fulles de col i amb un porró o amb una ampolla o amb, sí, amb alguna cosa així, talleu, amb, o sigui, com trenqueu les fibres.
Ahà, exacte.
Perquè quedin tubetes. Sí. Vale? I això ho poseu al congelador, poseu a la nevera, congelador i després a la nevera.
Sí, aquest, aquest remei ja l'hem comentat alguna vegada també amb la Amada i està molt bé tornar-ho a recordar.
Sí, perquè quan hi ha aquesta pujada de llet és que podem passar de tenir 10 mil·lilitres de calostre a tenir 500 mil·lilitres. Llavors el nostre pit és com un uau.
No cabe, esto no cabe.
Exacte. Què faig amb tot això? Pot ser que hi hagi dolor, que hi hagi molèstia. Posem fulla de col i si necessitem, doncs ens prenem un antiinflamatori.
Ahà.
Vale? Pues, podria ser normal.
D'acord.
Pot ser normal.
I posem a mamar el nen també, el nadó?
Sí, al final totes les receptes de lactància passen perquè el bebè mami.
Ahà.
Perquè el que necessitem és buidar. El cos de cop està fent una sobreproducció perquè sap que el bebè necessita aquesta llet.
Clar.
Fins als primers dies té un estómac superpetitó, el bebè, i no podria assimilar 500 mil·lilitres de llet.
Uh-huh.
Pot assimilar 10 mil·lilitres, 5 mil·lilitres. Però hi arriba un moment que el bebè comença a mamar moltíssim, hi ha la pujada de llet, i és quan el bebè de cop es passa molta estona al pit perquè té molta llet que anar assimilant.
Que bo, quina comunicació, eh? Quina saviesa que té el cos, que té la part mamífera aquesta que tenim.
Sí, aquesta pujada de llet pot ser que no la tinguem a l'hospital.
Ahà.
Perquè ve a partir del tercer dia, una cosa així, però pot allargar-se quart, cinquè dia.
D'acord.
Que no, quan ens obsessionem, quan tenim por, la lactància va cap avall, perquè és molt hormonal.
Uh-huh.
Llavors, les hormones de la por és l'adrenalina, i l'adrenalina és contrària a l'oxitocina.
Exacte, super. Bona, una bona dada aquesta, totalment. Vale, perfecte. Aleshores, aquestes vegades que ens diuen, que diuen que hi ha persones o professionals que poden arribar a dir a mares, no tens prou llet, o no tinc llet, o hi ha dones que assumeixen, no tinc llet, no? I, que hi ha realment persones, hi ha realment dones que no tenen llet?
Hi ha dones que tenen menys llet del que el seu bebè necessita, però és una patologia. Se'n diu hipogalàctia.
Okay.
Vale? I com tota patologia, no totes les dones ho tenen. Llavors, el més normal és no tenir hipogalàctia. El més normal és tenir la llet suficient pel teu bebè i més. De fet, produïm un 33% més de la llet que el nostre bebè necessita. Llavors, és molt raro que no tinguem suficient llet. El que pot passar és que no sabem detectar si tenim llet o no tenim llet. El que deia abans, que pot ser que no notem la pujada de llet. Pot ser que no notem aquests pits superturgents.
Uh-huh.
Això no vol dir que no hi hagi llet. Si el nostre bebè mama, i veiem que van passant perquè el coll es mou,
uh-huh,
el bebè té llet.
Vale.
No té per què no tenir llet. No ens plantejaríem mai que una gasela al mig de la sabana pogués parir la seva cria i no la pogués alimentar.
Clar.
La mare natura no ho faria mai, això,
uh-huh,
perquè ens extingiríem,
uh-huh,
com a mamífers. Llavors, hi ha dones que poden tenir hipogalàctia? Sí. Hi ha dones que poden tenir llet, però perquè el bebè no pot succionar de manera eficient, no tenen tanta producció de llet com necessitarien? També.
Ah, mira, interessant.
Això ho veiem amb un assessorament de lactància.
Clar, vale? Sí. Bueno, disculpa, segueix, si vols.
No, digue'm.
Ah, és que em venia al cap una amiga que el que li passava a ella és que tenia el seu nadó, un petitó acabat de néixer, les primeres setmanes tot el dia enganxat a la teta, i quan estava enganxat a la teta estava plorant. Aleshores,
vale.
Bueno, al final es va veure que era un problema de frenet. Això sí.
Efectivament.
Però, clar, va passar molt malament aquestes setmanes, perquè, bueno, doncs una persona que li passa això pot arribar a pensar, no?, que no té prou llet.
Per això recalco que la hipogalàctia existeix, però que no és el més freqüent. Mm. Perquè si està passant alguna cosa, molt probablement una assessora de lactància podrà fer les preguntes adients per saber si el que és que no hi ha suficient llet o que passa alguna cosa amb el tema de la posició de l'agarre. Mm. El tema de la posició de l'agarre és molt important perquè pot fer que no arribi suficient llet. Mm-hmm. Sí que n'hi hagi, però que no arribi suficient llet al nadó.
Okay.
Vale? I pot passar coses de posició d'agarre o de frenet. Mm-hmm. El frenet pot semblar que és una moda i ara se'n parla moltíssim. Jo no crec que sigui una moda, sinó que abans, si preguntem a les nostres mares, ai, és que no tenia llet i és que vaig deixar de donar el pit perquè sempre estava explorant.
Uh-huh.
Vale, doncs que potser hi havia un frenet.
Interessant.
Vale? El que passa que abans no es mirava, no es deia i no es tractava. I ara, per sort, estem més informats i ho mirem, i ho tractem, ho sabem detectar i ho podem tractar. Uh-huh. Vale? Tot i que hi hagi frenet, hi pot haver posicions que ajuden a la mare fins que es detecta aquest frenet i es talla o no es talla. Vale? Es pot decidir si es talla o no es talla. Però hi ha coses que podem fer a casa. Sí que és veritat que quan hi ha lactàncies que estan sent com molt complicades, que el bebè o s'adorm, passa tot el dia dormint, o està molt neguitós al pit, o plora, o totes aquestes coses sí que ens donen sintomatologia que passa alguna cosa.
Okay.
De vegades és una posició, modifiquem 2 mil·límetres al bebè i ja està, o de vegades és el bebè té la llengua enganxada al paladar de baix, no la pot moure i per tant s'està frustrant perquè no li arriba prou llet. Té gana i no li arriba prou llet.
Mm-hmm. Que bé. I així tenir consulta amb una assessora de lactància o amb un especialista del frenet, que oi que hi ha especialistes?
Sí, també. Hi ha especialistes del frenet, tot i que normalment arriben als especialistes del frenet quan han passat per una assessora de lactància.
Clar. Bueno, jo crec que aquest és el camí, no? Per primer provar que no sigui tipus cosa de posició, d'agarre, com deies. Sí. Que interessant.
També perquè si anem al pediatre, per desgràcia encara hi ha molts pediatres que no estan actualitzats i llavors et diuen, és que no tens la suficient llet. Vale, si hem passat per 3 pediatres que ens diuen això, el que ens creurem és que no tenim suficient llet i li donarem un biberó.
Clar.
Si abans de passar pel pediatre, perquè estem buscant un tema de frenet, passem per una assessora de lactància, l'assessora de lactància t'escolta, et mira, i a partir d'aquí et deriva si fa falta.
Clar, perquè l'assessora de lactància està especialitzada en la lactància, el pediatre toca molts camps, i la lactància normalment no és una de les seves especialitats.
Exacte. El pediatre atén criatures des del 0 fins als 18 anys.
Mm.
El que passa en els 3 primers mesos és tan petit.
Clar.
Dins de tota la seva carrera, que jo també veig que és molt difícil que tots els pediatres estiguin especialitzats en lactància, tot i que per mi haurien d'estar.
Però per mi també, sí, totalment.
Però bueno, deixarem que són especialistes de 18 anys de la nostra vida.
Molt bé. A veure, mira, vull parlar de lactància artificial també, però alhora també vull saber abans, continuant amb la lactància materna, com funciona això. És a demanda, és a oferta, tinc 2 pits, li dono un, li dono l'altre, com coordino tot això?
La lactància materna sempre diem que és a demanda.
Sempre, vale? sempre. Quan? Perquè...
Té matisos. Sempre diem que és a demanda, vale? Quan el bebè necessita, el bebè ens ho indica d'alguna manera.
Uh-huh.
Moltes vegades veig mares que quan el bebè plora el posen al pit, però abans el bebè ja ha fet signes de vull pit.
Okay.
Si el bebè el posem quan està plorant, els bebès quan ploren es descoordinen.
Vale.
Vale? No és com nosaltres, que jo puc posar la mà a la cara, ells no saben posar la mà a la cara.
Mm-hmm.
Digues, es descoordinen. Vale? Si esperem a que el bebè plori, probablement no estarà fent una bona posició, un bon agarre.
D'acord.
Perquè està descoordinat, no ho sap fer.
Vale.
Vale? No té la capacitat de fer-ho. Llavors, maneres de saber que un bebè té gana.
Mm-hmm.
Jo el que recomano a qualsevol mare primerenca o que acabada de parir és que quan el bebè s'està despertant, que encara té els ulls tancats, comença a moure el cap d'un costat a l'altre.
Mm-hmm.
Després de moure el cap d'un costat a l'altre, comença a moure la llengua.
Uh-huh.
Si en aquest moment el posem en el pit, molt probablement ho farà perfecte.
S'enganxi.
Si això no ho veiem, si això continuem pensant que mira, s'està movent i ja està, es despertarà, després de despertar-se començarà a plorar, i en aquest moment el posem i és com ja arriba a l'estrès.
Mm-hmm.
Vale? Si ho hem fet abans, tenim molt més temps per fer-ho relaxadament i per gaudir més de la lactància.
Que interessant. Vale? I normalment es desperta després, no? Quan ja ha acabat de fer la teta, que estava dormint i s'ha despertat, i si l'hem posat la teta en el moment idoni, el moment aquest que comença a moure el cap i tal, quan acaba de fer teta, bueno, potser que es torni a dormir, potser que es torni a despertar.
Pot ser que s'adormi, pot ser que es desperti.
Va,
depèn dels dies que tingui el bebè. Quan són molt bebès, quan són molt petits, molt petits, molt petits, primers dies, dormen moltíssim.
Clar, sí, moltíssim. Totalment.
Mm-hmm. És el que necessiten per créixer. Vale? Però allò de qui no llora no mama, ho hauríem d'anar eliminant, perquè no hem de necessitar plorar per mamar.
Vale, super.
I
els dos pits? Com ho fem, això?
Els dos pits, vinga. Al principi, hi ha moltes dones que diuen no, 10 minuts i 10 minuts.
Ah?
Vale. Lo de 10 minuts i 10 minuts, no.
Okay.
Ja oblidem-ho ja de la ment d'aquesta societat. 10 minuts i 10 minuts, no. Fins que el bebè deixi anar el pit.
Okay.
És que és tan fàcil com confiar en que el bebè sap.
Exacte.
Nosaltres no sabem i nosaltres no tenim un pit transparent que puguem veure si hi ha molta llet, si no hi ha molta llet, si quin tipus de llet hi ha. Mm-hmm. Al principi de la presa, la llet és més com aigualida.
D'acord.
I al final de la presa és més greixosa.
Mm-hmm.
Vale? Si nosaltres fem 10 minuts i 10 minuts, el que estem fent és donar-li al nostre nadó la part més aigualida de la llet. Evidentment, és nutrició i és aliment, eh? L'alimenta. Però el que necessitem és greix. El que necessitem és donar-li la part greixosa. Per tant, necessitem que el bebè estigui al pit fins que el bebè se separi del pit. Com sabem que el bebè s'ha separat? Moltes vegades fan un soroll. Vaig a intentar reproduir-lo a veure si se sent, vale?
Mm-hmm. Okay. Sí.
Aquest?
Sí, sí? El recordo.
Vale. Quan fan aquest soroll i tiren el cap enrere, és que ja estan.
Clar.
Llavors, si ja estan, per què li has de donar un altre pit? Ja està, ja ha acabat.
Que super. Això per això ho deixen de fer després, de més grans?
No, ho poden continuar fent. Bueno. Moltes vegades ho continuen fent, sí.
Però
també més grans ja us coneixeu més i ja veieu altres coses.
Vale, deu ser això.
Però al principi sí que fixar-se en aquests petits detalls ens ajuda a dir, vale, ok, ho hem fet bé. O el bebè no fa aquest soroll i sempre que acaba de mamar s'adorm al pit. Això és signe que potser passa alguna cosa.
Ah, ok.
Quan
pot passar a vegades,
està mamant,
no?
Però... i sempre s'adorm.
Clar.
Sí, quan s'adorm, sempre després de fer el pit, pot ser que s'estigui cansant massa.
Uh-huh.
I que s'adormi d'esgotament, no d'estar ple, no d'estar saciat. Quan s'adormen d'esgotament, moltes vegades és símptoma de frenet.
D'acord.
És símptoma que alguna cosa està passant.
Que super. Vale?
Per tant, si el nostre nadó fa pit 5 minuts, 10 minuts, mitja hora, 3 quarts, no posem, ens oblidem del rellotge, llavors està tot bé. I no cal donar-li l'altre pit. Quan tornem a fer una altra presa, si ha passat... L'Alba Padró diu una cosa que a mi m'agrada molt, que és escoltar el nostre cul. Si tu estàs suficientment cansada com perquè el cul t'hagis d'anar movent ja de la cadira o del sofà perquè et fa mal el cul, és que ja li has de donar l'altre pit.
Ok.
Vale? Perquè ja has estat molta estona.
Vale.
Si
entre presa i presa, estem parlant?
Sí. Mm-hmm. Si tu estàs bé, si tu ha mamat 5 minuts, s'ha desenganxat perquè ha passat una mosca, que de vegades passa,
sí,
i torna a demanar, doncs tornes a fer el mateix pit.
D'acord, ok.
Vale? Però si el cul et fa suficientment mal, canvia de pit.
Vale, perfecte. Mira, m'avisen que ens queden 5 minutets una miqueta més.
Vale.
A mi m'agradaria parlar unes quantes coses més, com 20 minuts més, però el temps ens apreta i també està bé tenir límits. Aleshores, fem així una pinzellada de lo que són altres tipus de lactàncies. Lactància artificial...
Altres...
Sí.
Lactància artificial moltes vegades ens ajuda amb la lactància materna, ens ajuda la lactància artificial perquè necessitem, quan hi ha problemes de frenets o coses així, necessitem com un extra d'energia perquè el bebè tingui força per
mamar. Un suplement.
Vale? Un suplement. Els suplements es poden posar i es poden treure. No cal... O sigui, quan ens donen, quan hem de fer suplement, no cal que ens caigui el món a sobre perquè no vol dir que sigui que hagin perdut la lactància materna.
D'acord.
Ni que hagin perdut la lactància materna exclusiva. Vale? Simplement que ara mateix necessita un extra. I després el podem retirar moltes vegades i continuar amb lactància materna exclusiva.
Vale?
De llets de fórmula n'hi ha 50.000.
D'acord.
I de 50.000 marques i de 50.000 animals. Hi ha de vaca i hi ha de cabra. Vale? Busqueu la que us agradi més. Això, totes estan... Totes han passat tant per laboratori que a nivell nutricional són gairebé el mateix. Sí que és veritat que n'hi ha algunes que el nostre nadó pot tolerar millor que altres, però, en principi, la que us agradi més.
Vale. Jo sempre he sentit o tinc la teoria de que la vaca és tan gran que potser millor de cabra, que és més petita, no? És com...
Jo vaig fer de cabra. Nosaltres vam haver de suplementar i vam suplementar amb llet de cabra per això, perquè la cabra és un mamífer més petit que pesa més semblant al que pesem nosaltres que no pas una vaca.
Exacte.
Vale? Però no està del tot cert, no està del tot evidenciat que vagi millor la de cabra que la de vaca. Per això dic que si us hi trobeu, pregunteu a qui tingueu més a l'abast i confieu, ja està.
Que no super.
I... Que no cal que ens obsessionem amb quina és la millor llet.
Clar, super. I també, bueno, a veure com la rep el nadó, no? Sempre. Aleshores, ja que parles de la teva lactància, m'agradaria, perquè sé que la teva lactància...
va ser una mica especial.
Exacte. Ens vols compartir el teu cas? Que...
Sí.
Que crec que no puc acabar aquest podcast sense que em parli, sisplau.
Vinga. Jo vaig ser mare no gestant. Vale? Jo tinc una parella que va gestar la nostra filla, però jo sí que volia tenir aquest vincle que dona la lactància, o que jo pensava que només podia donar la lactància, i llavors jo vaig fer lactància induïda. Com que som mamífers, podem estimular les glàndules mamàries com perquè produeixin llet. Quan estàs embarassada, aquestes glàndules mamàries saben que han de produir llet a nivell hormonal. En el meu cas, podria haver-ho fet a nivell hormonal amb pastilles o es pot fer a nivell físic, estimulant. És tan fàcil o tan fàcil com posar-te un extractor cada 2 hores durant 3 mesos i estimular a nivell físic el pit. Cada 2 hores, matí i nit.
Uau! Realment és tenir intenció i dedicació i...
Sí. Que no tothom ho aconsegueix perquè és que necessites molta perseverància.
Clar.
Perquè necessites fer-ho durant 3 mesos, com a mínim. No comences directament cada 2 hores. Això, si algú està interessat en fer inducció de lactància, que m'escrigui i jo fem un acompanyament, vale? Perquè necessites un acompanyament psicològic de dir, vale, per què estic fent això? Per què em sona l'alarma al mig d'un restaurant i he d'agafar el meu extractor i anar-me'n al lavabo?
Clar.
Per què ho estic fent? Jo sí que recomano que tingueu un acompanyament d'algú que ho hagi fet o d'algú que ho sàpiga com fer-ho, perquè pots abandonar molt fàcilment.
Clar.
Però és molt bonic perquè al final acabes tenint, moltes vegades acabes tenint llet. Jo no tinc producció de llet, jo tinc gotetes, però per coses que ens van passar quan va néixer la nostra filla, em va ser... Sí, ho vaig deixar aquí, l'estimulació la vaig deixar quan la meva filla va néixer, perquè la meva filla, quan la posava al pit, ja m'estimulava.
Ahà, interessant. I ja et produïa ella la llet.
Sí.
Que bonic.
Sí,
i així compartíeu amb la teva companya la teta.
Exacte.
Que super.
I ara mateix la meva filla té 4 anys, la meva dona ja no li dona el pit, però jo sí.
Mira. Super.
Però ja no ho fem per un tema d'alimentació, sinó per un tema d'afecte, de vincle, de necessitat en aquest moment de tenir la mama exclusiva per mi.
Clar, que bonic. I mira, ara que dius 4 anys, ens queda un minutet, 2 minutets, podem apurar 2 minuts, Lluís? Un, em sembla. Fins quan alletem?
Vinga. Fins que la mare o el bebè decideixin que s'acaba la lactància. Super. Pot decidir la mare, pot decidir el bebè, poden decidir tots dos, o pot ser que sigui... Bueno, la meva té 4 anys, però hi ha bebès de, hi ha criatures de 10 anys que mamen de tant en tant. No passa res. El que sí que sí que sí que és important és que, com a mínim, sigui fins als 6 anys, fins als 6 mesos, que comença l'alimentació complementària, però és complementària. La lactància ha de ser com a mínim fins l'any o els 2 anys.
Sí, oi? Es recomana fins als 2 anys com a sí. L'ideal. Perfecte. Doncs sí. Pues em queden preguntes al tintero. No sé, a veure si potser després podem fer un post a Instagram conjunt o alguna cosa i acabem de fer cosetes.
Perfecte.
De moment, agrair-te molt. M'agradaria que deixessis un contacte teu que aquí...
Jo tinc l'Instagram, que és Cucua Ecocria, amb cas.
Cucua... A veure, sí, sí.
Cucua Eco, E-C-O, Cria.
Vale.
C-R-I-A.
Vale. És el teu perfil d'Instagram, super.
És el meu perfil d'Instagram, per allà em podeu contactar, per allà vaig compartint coses de criança i ara faig assessoraments online i faig assessoraments presencials també a on es necessita.
Vale, alguna àrea concreta perquè el món és molt gran.
El món és molt gran. Jo visc al Maresme, lliure i tropical, però m'he desplaçat fins a Manresa, em desplaço.
Perfecte. Perfecte.
I si no, ho fem a nivell online.
Super. Pues moltíssimes gràcies, Griselda. Tot un plaer parlar d'aquest tema, que en tenia moltes ganes. I res, vosaltres que m'escolteu, ja sabeu, qualsevol dubte, consulta o comentari el podeu fer a través del meu Instagram, terapeuta maternal. I superràpid agraeixo, com sempre, al meu company, que em fa possible que estigui aquí, el Luis Blaín, que està aquí donant-me canya que acabi ja que avui, que necessiten aquest espai, a la Ràdio Ciutat Tarragona, que ens acull, i a vosaltres, que ens escolteu. Sense més, salut i bona criança.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.